Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trills.
Vinga, va, gairebé 3 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem amb la caravana, un dia que tindrem amb nosaltres a Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per parlar-nos no només de la sequera, sinó ara que portem una setmana de pluges, doncs per saber com estan els embassaments i què en podem esperar de tot plegat. També ens hi acompanyaran el primer cafè al temps de tertúlia d'avui, Àngel Miret, exsecretari general d'Immigració de la Generalitat, Verónica García, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, i Santi Sánchez, periodista i politòleg. I a les 11 del matí obrirem secció de Criatures Fantàstiques, on ens preguntarem a partir de quan els nens i nenes es poden quedar sols a casa. Ens ho respondrà tot plegat la psicòloga infantil i juvenil Sara Tarrés. També avui tindrem el nostre perfilador i criminòleg Xavier Álvarez a l'Assumptes Interns, on analitzarem el cas de Beth Thomas. I a 1:45 del migdia viurem amb salut amb Jacinto Valverde i Rafa Sanahuja. A 1 del migdia també obrirem la darrera hora d'aquest programa amb Maria Boronkova, directora d'escena musical especialitzada en òpera i divulgadora musical. Ens parlarà avui de Clara Schumann. Anirem també amb la girocleta d'Olma Giró i obrirem el Bona Vesprada amb Rafa Sanahuja. Tot això passarà a les properes hores de la caravana. Abans, però... Andreu González, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, perfecte.
Sí? Se'm fa raro saludar-te després de 3 dies sense saludar-te.
Vols només saludar a Núria?
Sí, també. Hola,
tira,
Núria.
Tira.
Què tal? Bon dia.
Veus?
Ja, ja està.
Ja ho tindríem fet, això. A qui s'està el queixat avui?
Una cosa, em falta la meva falca, no?
Ai! Calla, calla.
És que ara aquí ja la tinc.
Sí, és veritat, és veritat. És veritat.
L'hem de fer servir.
Tira, tira, tira.
Les cosetes de l'Andreu.
Això aquí, faltes una setmana i no te'n recordes de res.
Ja, ja, bé.
Fixa't.
No passa res, Joan, t'ho perdono.
Va, gràcies.
Mira, doncs avui he stalkejat a una persona que està entre nosaltres ara mateix.
Ep, sí, de cos present, eh?
Sí, de cos present, efectivament, i és Rafa Sanahuja.
T'ha tocat.
Sí. Perdona, això és històric, perquè no sé si has stalkejat dos cops a la mateixa persona, sí, algun cop ho has fet.
Sí, algun cop ho he fet, sí. Però crec que amb tu no ho he fet, Rafa Sanahuja.
Sí, em vas fer la temporada passada, un dia, no sé sant de què.
Però sempre hi ha
però tuits nous. Però me'n recordo.
Ah, sí?
Sí, sí, perfectament. Ostres.
Mira,
sí,
no me'n recordava.
Veus
bé,
tu?
A veure, jo t'he de dir que he estat intentant investigar a veure quin dia vas néixer per saber el teu horòscop, però... No ha sortit.
Què vols que te'l digui?
Sí, efectivament.
15 de febrer, soc aquari.
Ah, molt
bé. Tu ets aquari?
Sí, tu també, no?
Mare de Déu, senyor, sí.
Clar, aquí estem.
Val, ets d'aigua, flueixes bastant, no?
No, aquari és de terra.
Com?
Peixos és d'aigua.
Jo
no,
soc peix.
De veritat, peixos és d'aigua, aquari és de terra.
Jo sé aquestes coses no...
De veritat.
No, ostres.
No el símbol és un senyor tirant un gerro d'aigua al mar.
Sí?
Sí. Mm.
Interessant. Bé, en fi, jo li diria, a banda d'aquari, li diria també comúnment anomenat per mi tuitaire a tota marxa.
Ara.
Perquè no pare, no pare de tuitejar.
Ell es queixa de mi, eh? Però ell sí. Déu-n'hi-do també. Sí,
sí, sí, sí, la veritat és que sí.
No estic massa d'acord. Jo no tuitejo. Tinc la sensació que no tuitejo massa.
No,
quasi res.
Assumpte que sí.
Sí. Llavors... Olma, no t'enfadis, primer de tot, perquè ell sí que tindrà rèplica, ai, podrà respondre.
Fixa't.
Llavors em sap greu. A veure, hi ha coses que no deixe de tuitejar. Tot allò que té a veure amb el futbol. Fins i tot retuitejant, diguéssim, una entrevista del Joaquín, el futbolista,
sí,
que li va fer Pablo Motos, que parlant de cunyats, tela amb el Joaquín també, eh? Sí. Deixa-la anar.
Sí.
No, perquè em va fer gràcia...
Compte amb aquella imatge, eh?
Sí.
Em va fer gràcia alguna cosa d'allà, sí, però no per futbol.
El pedete? Alguna cosa és el pedete?
No, era un acudit, crec, val, val. Una cosa així, un acudit.
Sí. És lo de les cartes?
Millor no recordar-ho, també et dic.
Sí, sí, sí.
Ah, val, perfecte.
Sí, llavors, punt negatiu. Ja comencem amb els punts negatius. Rafa Sanahuja podria retuitejar també de tant en tant el nostre programa i fer-ne algun comentari, val?
De la caravana?
Sí, perquè et dic, l'últim que he vist avui és de l'11 de setembre, del vídeo de l'Olma, allà fent un vídeo des del Parlament.
Ah, aquell dia va estar bé.
Sí,
vaig
i també posar... pel tema dels callos.
Ja, un...
El productor et demana autobombo.
O sigui, sí. Fes tuit, no està malament. Dos... No es pot abusar.
Home,
val, val.
Va, però tu hi abuses del teu Twitter, llavors abusa també del programa, m'explico, no?
Posats a abusar.
Sí. Llavors, he de dir, però, que hi va haver un peron significant, una aturada, significant durant l'estiu. Llavors, la meva pregunta és,
sí,
fa servir només Twitter en època laboral? O com va la cosa?
No, la cosa és que ho faig servir quan em ve de gust. I a l'estiu estava...
Estaves massa a gust.
Estava
com per...
massa a gust com per estar, pensar, com pensar en Twitter. És que a mi les xarxes socials, en realitat, no m'agraden massa. Tinc Twitter...
No, gens.
No.
No té Instagram.
T'ho dic de debò.
Twitter... Entenia,
Twitter m'agrada en el sentit que puc seguir gent que m'interessa i és senzill i tal, però no pensis que a mi m'apassiona. I quan desconnecto. No. Estava a gust i no pensava massa en Twitter i ja està.
D'altra banda, Rafa Sanahuja i jo ens assemblem en alguna que altra cosa. Per exemple, que els dos som calorosos.
Això sí.
Sí.
I no podem viure sense l'aire.
Això no cal mirar Twitter.
No cal.
Cal mirar-vos a vosaltres.
Sí. A la redacció.
Bé, sí, només he de dir que jo no puc viure sense l'aire condicionat. Rafa Sanahuja té el seu ventilador personal, propi, allà sonant,
Que molesta.
No, algun dia potser te'l prenc.
Ah, val, perfecte.
Sí. I llavors...
Aquí en té un d'aquells petits, també?
Sí.
Val. Tinc un petit i va superbé, té dos velocitats.
Sí. Uau,
ostres, i sempre tens la
més. La més forta, no? Sí. Sobre.
I llavors, en popular opinion, però de Rafa Sanahuja.
A veure. Una meva.
Sí.
Ah, vinga.
L'11 de juny d'aquest any, deies, tras la primera toma de contacto, confirmamos que ir a la playa en 2023 sigue siendo un horror. A veure, Rafa Sanahuja, primer de tot...
Detesto la platja.
L'11 de juny, ja a la platja?
Sí.
És una mica d'hora.
No, però ja feia...
No.
Una cosa, vosaltres...
Perquè tu estaves treballant, però les persones de l'11 de juny van a la platja.
Sí, jo també estava treballant. Jo tenia la pressió de tota la família de dir, anem a estrenar i tal, i res, vaig anar...
A quina platja vas anar?
Nosaltres acostumem a anar a Gavà. Que no està malament, és així, no sé com fa...
Trencafels, una mica.
Sí, d'aquest estil. Una cosa senzilla.
Al mateix nivell.
Que no t'agrada.
Clar, és que jo he provat la Costa Brava, clar, llavors al costat de...
Ja dona, però...
Hauries de canviar una mica d'hàbits.
Jo soc molt de Vilanova, també.
Però si has de fer una excursió ràpida.
No, i tant, cadascú.
Això sí. I després, jo he de dir que estic bastant amb tu.
A veure...
Però he de dir que no sóc de l'equip d'Anna Closa, perquè avui aquí s'ha dit que a Anna Closa no li agraden les platges de Pedretes.
Sí.
Si li agraden les platges de sorra.
Sí.
Jo sóc més de Pedretes.
És que la sorra em pipa,
perquè se t'enganxa. I fa una mica de mania.
La sorra se t'enganxa, la Pedreta fa mal, no ho tindràs tot mai.
No.
És millor anar a la piscina.
De la platja em pipa absolutament tot.
Correcte.
No. A mi no m'agrada res de la platja. Absolutament
res. Ets un hater.
Res.
Però una cosa, a veure...
Una cosa, aquest estiu que ens han tret per la sequera, jo dic, no dic que no sigui una bona mesura, ens han tret les dutxes, dramàtic.
Correcte.
Sí, això sí.
Dramàtic.
Sí,
correcte, o sigui, una cosa...
Després vas a dinar amb aquella samarreta...
No, perdona, arribaves a casa i estaves 2 hores intentant...
Semblaves un peix.
Sí, horrorós, horrorós.
Però que estaves.
Horrorós.
En fi, Rafa Sanahuja, t'he de dir una cosa perquè m'he quedat bastant sorprès ara mateix. Ai. Quan has dit que tu portaves cavallera als 17 anys...
Sí, 18, 19... Sí, sí.
Tenim fotos d'això, no?
Jo necessito veure una foto
ja us portaré,
de la teva època.
Ja us portaré, sisplau. Ja tinc fotos i tinc vídeos, també.
Tocant la guitarra com un roquer, perquè t'hi veig,
no. No, no, tinc algun vídeo i tal. Sí, 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 però sí, un cabell. Mira, jo sempre li dic al Ferran Capdevila que jo, a la seva edat, tenia el cabell una mica com ell. Sabeu Ferran Capdevila?
Sí.
Ho dic perquè li vaig dir una mica com preparant-lo, no, perquè m'identificava, dic... Pensa que la evolució...
És Rafa Sanahuja, Ferran Capdevila i Olma Giró, que podrien ser els vigis.
Sí.
Sí, però el Rafa Sanahuja té 20 anys, eh? El d'ara no.
Vaja. Bé, Rafa Sanahuja igualment...
Aquesta és estalquejada?
Sí, sí, sí. Què volies que
et tragués? Sembla poca.
No sé, penso que podies anar una mica més enllà.
Ai.
Hi ha coses.
Ai, ai, que et baixarà la nota.
Ara està puntuant.
Ara s'ha posat tiquismiquis, el senyor.
Ai,
tranquil, no, ja tornaré. No, vale, no et preocupis.
Torna, quan vulguis.
Però tornaré una mica més, canyero.
Ara.
Sí, Andreu. Has de buscar els dies que ens barallem, Trias i jo.
També.
Per Twitter, sí, n'he trobat algun, però...
És que...
No, fem baralleta tonta.
Sí, exacte. No són com les baralles que de vegades trobem per Twitter.
No, no són gaire interessants.
No.
Ai!
Ja ho ha dit.
Pues que
estaves pensant
avui?
El mateix.
Sí, sí. Eh?
No, però la que veus una discussió entre cometes, perquè no és discussió entre Joan Trias i Rafa Sanahuja, jo ja passo.
Es mentirijilles. Ja passes, directament.
Sí, home, perquè són coses vostres.
Ja hi són, aquests dos.
Sí,
és un humor molt vostre.
Això sí.
Exactament.
Això sí.
Llavors...
I de vegades aquí... ens perdem.
Sí.
Aquí estic d'acord.
En fi.
Estàs més que aprovat, eh?
Vale,
sí.
Gràcies.
Sí. Gràcies. Bé, més que aprovat, no. Estàs amb un 6 per haver-te queixat.
Bueno, escolta, un 6 és aprovat, eh? Ja està.
Un bé.
Em conformo.
Va, Andreu, explica'ns el teu toc.
A veure, el toc d'avui és el soroll de les sabates en un terra que està recentment fregat.
Ah, el nyiu-nyiu.
A veure, us he d'explicar que no he trobat cap altre soroll, sinó el del soroll de les sabates al parquet quan estan jugant a bàsquet.
A mi m'ho fan sense fregar, aquestes que porto avui. Saps la frenada aquella...
Sí. Això pot ser perquè les acabis de fregar...
Sí, sí.
De rentar, no?
Ah, no, de rentar. No.
Ah, no?
No, sempre m'ho fan aquestes.
Ostres.
Però les torno a fer, mira.
Bé.
Veus?
Sí, no, és bastant horrible, t'he de dir. Si us parlo d'aquest soroll, que de vegades em plantejo si són les meves sabates o culpa del terra, moltes vegades és una barreja d'aquestes dues variables, també us he de dir, ja perquè portes sabates noves o perquè acaben de sortir de la rentadora, com estava dient. És una mica també com el soroll que fa un guix mal trencat quan entra en contacte amb la pissarra.
Núria, això és horrible,
ja s'ho he imaginat.
Sí, això és horrible.
Sí.
I quan et toca l'onglet a la pissarra...
No, això ja no.
Fa dentera,
Uf!
Sí. Ara, passi molt menys amb les noves tecnologies, clar, perquè ara tenen tots els alumnes a les escoles les pissarres digitals que no poden fer aquell soroll del guix, perquè moltes mestres, jo me'n recordo, que perquè tothom parés atenció a la classe, ho feia expressament.
Però això...
Això és dolent,
sí.
A més, és un soroll que et persegueix i intentes desfer-te'n, però no pots. Intentes anar de puntetes, però ni així tampoc te'n desempallegues, no? En fi, algú sap com podria fer per evitar-ho, aquest soroll? Potser passant-hi una tovalloleta humida podria ser una solució, però ara que hi penso, si li passes, potser llavors tens un altre problema, i és que rellisques.
Escolta'm.
I no volem.
No
volem més lesions.
Faltaria.
Exacte. Llavors, us he de dir que buscant el soroll de les sabates, diguéssim, quan feien contacte amb el terra, m'he trobat amb un truc casolà.
Ah, sí?
Sí, perquè
així, una mica
no
de lifestyle.
Sí. I l'home aquest el que deia era que havies d'enganxar una enganxina a certes parts de la sabata, diguéssim. Una al taló i una a la punta.
Ah, mira, sí, té lògica, no?
Fixa't.
Sí, però bé, crec que és una mica incòmode, no?
I si proves d'aixecar més els peus mentre camines?
També seria una opció.
Però, saps què passa? Que de vegades llavors també fan aquell... com que s'enganxa i es desenganxa.
Cosetes de l'Andreu.
Sí.
Però això és perquè et molesta molt, no?
Sí, a mi molesta.
Perquè una altra opció és acceptar-lo.
No, acceptar no és la solució. No.
Mai,
no
mai, eh?
Mai. No. Va. Només en alguns problemes.
Red flag.
A veure, les persones que pugen per les escales normals quan al costat en pugen un és de mecàniques, i tu, doncs, puges per les mecàniques, no? És a dir, dues persones...
Ara, no entès res.
Dues persones... Sí. Una puja per les escales mecàniques i l'altra per les escales normals.
Va, ara.
A veure, Això a qui li entra al cap? Perquè després una de les dues persones s'haurà d'esperar sempre a dalt. I si aneu parlant, és una mica estrany perquè estàs a 3 metres.
Ah, dues persones que van juntes.
Sí, és com... Sí.
Val. Ara,
com si qualsevol de nosaltres dos anéssim junts i un passa per les mecàniques i l'altre per les normals.
Sí.
Eh?
Això no ho entenc. És a dir, perquè després estàs cridant a 3 metres una conversa, perquè potser estàs mantenint una conversa i has de cridar a 3 metres, o t'has d'esperar a acabar la conversa a arribar a dalt.
Correcte.
No, sisplau, consell d'amic, aneu sempre agafats de la mà. No agafats de la mà literalment, sinó...
Juntets.
Juntets.
I si aneu agafats de la mà literalment, que no passa res, tot és molt bonic, no ocupeu el carril de l'esquerra.
Mira,
a les escales mecàniques.
Això és una altra cosa.
Això sí que em fa molta mania.
Sí.
Encara és pitjor quan no és una escala i és com una rampa.
També.
La rampa que puja també, i la gent ocupa també. Tot allà. No?
Mira, les rampes a l'aeroport és la pitjor cosa que han pogut inventar.
Sí, jo sempre ho he dit, les rampes a les cames. Punt.
Home.
Mi...
Has tornat fort, Trias.
Sí.
Has tornat en plena forma.
Sí.
Sí, bé, va.
En popular
aquest és
popular opinion...
Aquest Twitter, no?
Sí, una miqueta.
Humor tuitaire.
Sí.
En popular opinion...
A veure, era un vídeo sobre unes obres amb el següent missatge. Ni un solo teléfono móvil, solo gente disfrutando el momento.
Fixa't.
Ai, sí, l'he vist.
Sí, amb un aclariment després que aquest vídeo és d'Itàlia i no d'Espanya.
No, podia ser d'altra manera.
A veure, estimat company de Twitter, lamento molt dir-te que això només passa amb la gent de certa edat i que no tenen cap tipus de smartphone per poder-ho gravar. Només passa amb les obres, que als joves tampoc ens interessa, diguéssim, o amb els espais on hi ha una ambulància, els bombers o la policia, que els joves, si no és el seu edifici, doncs tampoc els interessa massa. Llavors, a veure, sincerament, són 4 gats que hi havien mirant les obres. I segurament no hi estaven 3 minuts. Vas enganxar just els 10 segons que estaven mirant, aviam què estaven fent, si estaven descobrint una nova faceta arqueològica de la ciutat.
Però el tema és un vídeo que està publicat i que durant, no sé què dura, però dura un minut, va traient un munt de gent que està mirant unes obres. Gent gran.
Gent jubilada.
Gent
clar.
De certa edat.
És la feina que té la gent jubilada. Llavors, és mirar, controlar les obres.
Sí.
Ni un solo mòbil en la mano com a l'avant, no? El tema aquest,
No passa res per gravar-ho, tampoc.
Compte amb la gent gran, que ja comença a treure mòbils.
Sí, però també aquí he de dir jo que no passa res per gravar unes obres. Després això ho tens de record per veure com ha quedat.
Sí, però és millor gaudir del moment. Estem massa enganxats.
Sí, això és veritat, però també pots gaudir del moment mirant a través de la pantalla.
Sí.
Mira, jo anar a un concert per veure la música en viu i passar-se del concert gravant-ho...
Això Chris Martin, el cantant de Coldplay, ho va dir.
Ahir vaig veure també un tuit, veus? Twitter sí que té un punt que m'agrada, que era un espectador del Molinón veient jugar a l'Sporting de Gijón, allà en directe, no? Estava assegut, i a la pantalla del mòbil estava veient el Real Madrid que jugava a la vegada. És a dir, va anar a veure un partit de futbol, el de l'Sporting de Gijón, però en el seu mòbil veia el Madrid.
A veure.
El tuit deia, encantado de venir al Molinón i tal, però sempre el Real. I dic, bueno, vas a veure un partit de futbol i a la vegada...
Tu te'n recordes un programa de TV3 que es deia... Era una sèrie, la dimensió desconeguda.
Sí.
Doncs una mica això.
Clar, al final.
Seria una mica això.
A veure, si vas a un camp de futbol perquè no et pots permetre l'entrada de l'altre camp de futbol, ho entenc.
No, només per això. No, jo conec moltes persones que ho fan.
Clar, igual que portes la ràdio posada.
Sí.
O estàs amb el Twitter actualitzant tota l'estona per saber els resultats de l'altre partit, si
clar. O estàs escoltant la ràdio, no pel partit que veus,
jo la ràdio...
Jo és que no puc fer les coses alhora.
Sinó pels partits que no estàs veient.
Jo la ràdio compro, perquè la ràdio al final en qualsevol moment és bona. Però, no sé, van a veure un partit i estar mirant un altre en el mòbil, doncs
clar.
M'ho acabo de veure.
Vam quedar que... Gràcies, Andreu, eh?
Sí, a tu, Joan.
Gràcies, Andreu.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Gairebé 20 minuts que passen de les 9 del matí. Núria, avui m'interessa això, eh?
Sí, perquè... Clar,
avui sempre, eh?
Sí, però avui més.
Avui especialment.
Estan dedicats a tu, Joan Trias.
Està molt bé, això.
Avui porto els consells definitius pel mal de coll.
Està molt bé.
Bé, avui són per tu, demà són per un altre.
Sí.
Perquè, en fi...
Amb aquestes calors, els aires,
sí,
en fi...
Sí. Uns consells us he de dir molt ben trobats, val? Perquè, en principi, d'aquí unes setmanetes ha d'anar arribant la fresca, unes setmanetes, eh? Mm-hmm. I, per tant, ens exposarem a canvis de temperatures radicals. També us dic, no fa falta que arribi el canvi d'estació, perquè amb això dels aires condicionats és més senzill agafar mal de coll que qualsevol altra cosa. Estic indignada.
Sí.
Fixa't. És a dir, no es pot aguantar això.
Indignada, eh?
Però molt. No es pot.
Clar, i si convius a una persona com jo...
Clar, exacte. Aviam,
senyors del temps, sisplau.
Aclareu-vos.
Facin el favor de...
Sí. És a dir, el que no pot ser és que Barcelona faci... Com es diu? Xafogós,
aquesta calitja.
Correcte, aquesta calitja.
Calitja, xafogós... Sí, sí,
surts del carrer i sembla que t'acabis de dutxar, de la humitat que hi ha.
Ahir llegia un article, Núria, que deia un dels estius més calorosos, preparem-nos però per la tardor.
Sí, ah, sí, i sí, tant, sí, i tant. Sí.
I després castanyes amb màniga curta, sí. No, ja amb banyador directament.
I saps què passarà? Després, que al cap d'un dia vindrà el fred.
Segur,
radical,
ja passa això.
I tots de baixa. Si és que, clar, és normal. Vull dir, en fi, sigui com sigui, el mal de coll és fotut.
És empipador.
Fa mal. Sí. I empipa molt. Però no patiu, perquè, com sempre, en aquesta secció, els problemes, solucions, així que avui hi ha consells del Lifestyle, els consells definitius pel mal de coll.
Si m'he passat jo durant 5 dies.
Cantant això?
T'ho juro.
Com me duele.
Sí, sí. I quan cantaves et feia mal.
Em feia mal, clar.
Era un bucle infinit.
Et diré una cosa de les faringitis, eh? Et fa molt mal, et fa molt mal. Fins que un dia no saps per què et lleves i ja està.
Mira, se va.
Veus?
I quin dia va ser?
Dissabte.
Dissabte va marxar.
Apurant, eh?
Perfecte.
No, és el que deia, més que empipa molt perquè no pots fer res, no pots beure aigua, no pots menjar.
Sí.
És a dir, sí que ho pots fer, però empipa molt.
Sí, empipa.
Per tant, atenció als consells. El consell número 1, és beveu molt de líquid. Com ho he dit, això, número 1?
Número 1.
Sí. Beveu molt de líquid, val? Segons els experts, hi ha dues raons molt clares perquè una ampolla d'aigua, per exemple, s'hagi de convertir en el vostre millor aliat durant un refredat.
Uh-huh.
D'una banda, perquè ens ajuda a hidratar-nos, una cosa essencial si volem que el refredat desaparegui. I d'altra banda, perquè els líquids, és a dir, l'aigua, humiteja les membranes mucoses, cosa que fa que la sensació de mal disminueixi, cosa que ens interessa, especialment si beus aigua calenta. Per tant, el primer consell és molt clar, eh? Aigua, molta aigua, a poder ser calenta, per tant, infusions, tes... Ho has fet, tu, això, aquests
sí,
dies?
Sí, molt. Bevia uns 3-4 litres de mitjana al dia.
Ostres!
3-4 litres? Molt.
Sí, sí, sí.
La cadena devia treure fum de lavabo.
Ostres, Núria, t'estàs emboirant, eh,
mira,
amb comentaris.
Si cada ampolla que tenia era de litre i mig i de mitja me'n bevia dos...
Clar.
3.
Bé, però això està molt bé, està molt bé. Per tant, i ara que t'ha marxat el mal de coll, no paris de beure aigua,
eh? No,
per tant,
seguim.
Llavors, consell número 2, una culleradeta de mel.
Ah, mira,
això va molt.
Molta atenció, perquè la mel és un excel·lent antisèptic, cosa que significa que ajuda a combatre les malalties infeccioses destruint els microbis que les causen. Val? Aquí la part més teòrica.
Bona.
I a més, la mel també ajuda i molt a eliminar la tos. No sé si ho sabíeu, això.
No.
Que també va bé per la tos.
Sí.
Ah, bueno, sí, perquè hi ha caramels de mel.
Una mica de llet,
sí, exacte.
Llet calenta amb una mica de mel.
A més, està boníssim.
Això, bueno. Exacte.
Saps què ho cura tot? Llet calenta, una mica de mel i un rajolinet de conyac.
De conyac?
Sí.
El conyac va bé per tot, perquè a la meva àvia un dia tenia mal de queixal i em diu, glopeja
també,
conyac.
També, sí.
Home, ja. En fi, per això els experts, com us deia, recomanen i molt prendre un parell de culleradetes de mel i fer-ho de forma lenta, deixant que aquesta reposi a la part posterior de la nostra boca.
Mm-hmm.
D'aquesta manera aconseguirem alleujar i molt el mal de coll. I a la línia del que deies tu ara, Joan, no és cap descobriment, perquè hi ha molts caramels de mel.
Sí.
I molts medicaments que incorporen, no?
Els estrepsils.
Els estrepsils, per exemple.
Exacte.
Per tant, ja ho sabeu, però sobretot si feu dues cullerades, és a dir, teniu molt mal de coll i dieu, oh, penso en el que em va explicar la Núria aquell dia, les culleradetes lentament. Deixeu que el vostre coll, la vostra gola...
Que vagi fent, eh?
Es absorbeixi
de mel, per dir-ho d'alguna manera.
Val?
Vinga. Consell número 3. Poseu-vos una compresa calenta al coll. Molta atenció, perquè col·locar-se peces de roba de seda calentes a la gola és una molt bona opció per alleujar el mal d'aquest.
Però una pregunta. Fora del coll, no?
Home, clar, no.
Sí, clar, no, home, no.
No inserida al coll.
Que és bèstia, ell.
Si te'n passes la compresa, tindràs dos problemes. Sí. Mal de coll
i...
L'ambigüetat del llenguatge s'ha de puntualitzar, perquè, clar, hi ha una gent que ara mateix estarà agafant una compresa i fotent-se la... Ah. Jo, clar...
Però escolta'm una cosa.
Però repassant ho és el mateix que quan tens febre.
Jo compto que els oients són persones intel·ligents.
Són persones. I ja està.
Jo no dono res per fet.
Bé, doncs fem una cosa. Poseu-vos una compresa calenta a la part exterior del coll.
Ara.
Sota cap cas us empasseu, sisplau, la compresa.
No, no seria això, no seria això.
Sense anar més lluny, si us col·loqueu un mocador, per exemple, de roba calents a la gola, a la part exterior, aconseguireu que la vostra circulació millori i, per tant, aconseguireu que aquesta perdi part de la seva inflamació.
Sí.
Val? El procés és molt senzill. N'hi ha prou a humitejar un drap, si no us agrada el terme compresa, amb aigua calenta, sense passar-se, escórrer-lo i col·locar-lo sobre la vostra gola, la part exterior, perquè comenci a fer efecte.
És que ara hem de puntualitzar-lo cada vegada.
Clar. Sí, sí, sí. Una vegada fet aquest pas, la calor en principi hauria d'eixamplar els vasos sanguinis i ajudar a la relaxació dels músculs. Per tant...
Ahir que vaig sortir...
Molt senzill, realment.
Ahir vaig sortir 10 minutets de casa perquè ja no podia més de les 4 parets blanques de la setmana.
I on vas anar?
No res, comprar el pa i 4 coses més.
Comprar compreses pel coll.
Exacte. No, vaig sortir amb el mocadoret al coll.
Clar. Ai, està molt bé, està molt bé.
Com Antonio Galà.
Amb menys estil.
Pintoresc.
Ja,
no?
Ja compto que amb menys estil.
Val.
Lo dicho, peces de roba de seda calentetes.
Seda.
Val?
Sí.
Llavors, consell número 4, vinagre de poma. Aquest sí que no us l'esperàveu.
No, tampoc.
Atenció, perquè el vinagre de poma té una gran quantitat de propietats antibacterianes que el que fan és atacar directament les infeccions que causen els bacteris i, per tant, ajuden a suavitzar el mal de coll. Això no ho sabíeu pas.
No.
El de poma, concretament.
Sí, el de poma, correcte.
No pot ser Pedro Ximénez? Que...
No, cada vinagre serveix per una cosa diferent.
Sí. No, en aquest cas el de poma, Tot plegat, el que us acabo d'explicar és perquè l'acidesa del vinagre interactua amb el pH, sabeu?
Sí.
Fent que aquest disminueixi i que, per tant, els microbis no puguin seguir creixent.
Fixa't.
A més, per si no n'hi hagués prou i no us he convençut, el vinagre dilueix la mucositat.
Bona
tant, això és interessant.
No sé si us esteu donant compte que avui els consells són money zero. És a dir, són coses que en principi podeu tenir a casa. És a dir, heu d'anar a la farmàcia a comprar un medicament pel mal de coll. Uh-huh. Des de casa,
El vinagre de poma...
Què?
Ens agrada?
A veure, però tu no et vols recuperar o vols gaudir?
Sí, no, clar.
Per què no m'agrada?
Ai, no sé, per l'acidesa del vinagre.
No, en principi ha d'anar bé, si no, escolta'm, teniu altres truquets, la mel.
No, i tant.
La mel.
I tant.
Va, ja per acabar, però no menys important, no fumis ni beguis.
Fixa't.
Ara, aquí hem tocat dos.
Sí.
Aquí.
Clar, no és cap descobriment el que us diré, però us ho diré. Perquè els fumadors tenen més possibilitats de caure en refredats i de tenir símptomes més greus a través de la inflamació de la gola. A més, l'alcohol també afecta i molt el nostre organisme, ja que el que fa és atacar el sistema immunològic que el protegeix, el nostre organisme. I el que fa és deshidratar el nostre cos i afavoreix l'aparició d'infeccions. Per tant, si sou propensos a patir refredats quan arriba el canvi d'estació, a tenir mal de coll, inclús agafant gines, per exemple, heu d'intentar no fumar i evitar l'alcohol. D'aquesta manera us serà més complicat posar-vos malalts.
I sobretot si ja teniu angines o faringitis o el que sigui, no fumeu.
No.
Exacte. Va molt
malament, suposat, sí. No? Perquè et recuperes molt més tard.
Aquest consell li van enviar a Joaquín Sabina fa molts anys.
Sí, i el va seguir.
El
peu de lletra.
El va cremar amb l'encenedor en què s'encenia un cigarro, saps?
Tal qual.
Per tant, ja ho sabeu, aquest últim consell és res d'alcohol ni res de tabac. A més, us ajudareu per la vostra economia, volia dir.
Sí,
perquè si no gasteu en tabac, doncs invertireu diners en estalviar.
Exacte.
Uns consells que ja vam explicar el seu dia.
Sí.
I que va molt bé estalviar perquè mai se sap. Sí, Por si les mosques.
Ara. Tenim la fórmula de tot plegat?
Sí, tant. Mira, la fórmula seria molt de líquid, més culleradeta de mel, més peces de seda barra compreses calentes, més vinagre de poma...
Exterior de la gola.
Menys... Espera't. Val, i torno. Molt de líquid, més culleradeta de mel, més peces de seda calentes dividides per... No dins de la gola.
Ara.
Ho he intentat. Més vinagre de poma, menys tabac, menys alcohol. Adéu, mal de coll.
Bravo!
Acabes de fer un rodolí. Molt bé, Núria.
Sí,
m'ha encantat.
M'agrada molt les fórmules.
El repte és aquest. El resultat de la fórmula sempre havia de ser un rodolí per mi.
Va. Doncs, si algun dia tinc temps, buscaré rodolins.
Se li complica la feina.
Ah, avui, li surten bastant, cal dir-ho.
Avui, atenció, perquè hem incorporat una nova variant en aquesta fórmula, que és una divisió. De moment no sortim de les sumes i les restes.
Correcte.
Algun dia us portaré equacions.
Arrel quadrada, en fi.
No patiu.
Despeja la X.
Sí.
En fi, aquestes coses.
Que som de lletres, Núria Ros?
Sí, jo també, però ho intentarem.
De grec i de llatí. De grec i de llatí.
De grec i de llatí, correcte.
Sí, sí.
A tu el llatí, bé?
I el grec millor, encara. Espíritu áspero. I és que del grec, quan vaig estudiar... Perdona, eh?
Espíritu áspero.
Sí, sí, o sigui, al grec hi ha una cosa que es diu espíritu áspero. Sí, és l'únic que em recordo de tota...
Vas dir que és de grec o de llatí?
No, és grec.
Espíritu áspero.
Espíritu áspero.
Era per recordar-te d'algunes lletres o d'algunes...
I em feia... No era una pronunciació que tenia... I em feia gràcia perquè el professor de grec era molt divertit, però tenia una mala llet flipant. I jo diga, és que encaixa molt bé amb tot el que està explicant. Ell té un espíritu áspero.
Mira.
Doncs mira que falten professors de llatí i grec.
També això.
Bueno, pensa que igual s'ha mort, perquè...
Escolta'm.
Clar, fa molt.
Demà la cistella?
Ai, la cistella? Sí. Tírale, tira. Dale, José, la cistella que aprovo.
Hola, hola. Comienza tiempo de juego.
Hola, Joan Trias.
Hola.
Hola, Andreu.
Jo no ho faré.
No.
Treu un homenatge a un gran de la ràdio, Andreu.
Exacte.
Hola, Núria.
Hola.
Molt bé.
A veure, la pregunta que Bravo inspirada en Pepe Domingo Castaño, perquè jo avui tot ho faig pensant en Pepe Domingo Castaño.
Ah, molt bé.
I Pepe Domingo, sinònim de ràdio. Mira, quan va passar... Va passar per camins.
No, sí, senyor.
No he dit encara el programa.
Sí, senyor.
Però va passar per camins al febrer del 2022.
Va treure llibre, eh?
Pel dia... Acabava de treure un llibre hasta que me duren les paraules, una cosa així.
Pròleg de Julio Iglesias, eh?
Home.
Poc se'n parla, això.
És que són amics íntims.
Sí, sí.
I lo sabes, diu José Matoses. Doncs va passar pel Dia Mundial de la Ràdio, gestió de Ferran Capdevila, ens va atendre, va estar fantàstic, i ens deia, ras i curt, Pepe Tomio Castaño, aquí a Ràdio Estel, com definia ell aquest mitjà que ens apassiona. Aquest que escoltareu ara és Pepe Tomio Castaño, aquí a Ràdio Estel.
Jo defino la ràdio com creo que hay que definirla. Es el sonido de la vida. Sonido de lo que pasa a tu alrededor.
Sonido de la vida.
Per tant, per ell és la vida. Què és la
ràdio? Inimitable,
és,
eh?
És veritat. Mira, quan hem fet aquest matí el Hola Hola, al Bon Dia,
sí.
he intentat fer que s'hi sembli una mica la veu, i no
era
hi ha manera.
Angulant molt, no?
És que té... Mira, per mi Pepe Domingo té una cosa màgica, que és que tu diries que té una veu maca, per mi no.
No.
Però té una veu que enganxa d'alguna manera.
Que a la ràdio, allò de les veus maques... Fa molt de temps que es va acabar.
Jo tot i que hi ha excepcions, eh? Sí, home, sí, hi ha veus maquíssimes.
Sí.
Però ell no la té maca, però té aquesta rauja, aquesta força, que t'enganxa totalment.
És així.
Per tant, per ell la ràdio és la vida. Què és per tu la ràdio, Trias? Prepareu-vos, que us ho demano a vosaltres també.
Per mi, mira, mai millor dit un dia com avui, per mi la ràdio és passió per la ràdio.
Passió per la ràdio. Andreu, la ràdio per tu què és?
La Núria primera.
Estrès, no? Estrès pur i dur.
Sí, la veritat.
No arribo a res.
És que jo diria una paraulota i no estem en horari.
Com que no?
No?
Estan a l'escola ja.
Una pip meravellosa.
Ah, val.
Una pip
meravellosa. Sí,
sí, t'hem entès.
Sí.
Vale, perfecte, molt bé. Andreu, estrès? Et quedes amb estrès?
Sí. Ara mateix els dies estan molt grisos.
Vale,
sí, perquè no, és veritat, avui no fa sol.
Per Pepe Domingo, per ell és la vida. La pregunta que us fem avui...
Per tu què és, Rafa?
Per mi, entreteniment i acompanyament.
Mira.
Entreteniment i acompanyament.
No ho ha dit ningú mai, eh, això de...
No, però...
La ràdio és acompanyament.
Ja ho sé, eh.
Visca la ràdio, ja sempre la ràdio.
Sempre la ràdio, visca la ràdio. Però, escolta, però per mi és això.
Ara ja és en directe.
Per ell és la vida. La pregunta que us fem avui als nostres oients, si voleu aquesta cistella que aprovo, que ara us explicarem què hi porta, la pregunta és... Com definiries tu la ràdio? Què és per tu la ràdio? Com la definiries? Acompanyament, informació, entreteniment, vida, estrès, com l'Andreu, o una pip meravellosa com a la Núria Ros? Doncs si voleu guanyar aquesta cistella Cap Bravo, és molt fàcil. La cistella Cap Bravo, productes de proximitat, de qualitat, està preparadíssima, ja hem repartit dos, anem a per la tercera, amb arròs del Delta de l'Ebre, mongeta de Ganxet, avellana de Reus, torró de Gramunt, un oli fantàstic també de proximitat. Nota de veu o missatge al 663-99-30-62.
Sí?
663-99-30-62. Responent a aquesta pregunta, què és per tu la ràdio? Pepe Domingo ens va deixar ahir. Ell és ràdio pura i ens feia aquesta definició aquí a Ràdio Estel. Per ell és la vida. Doncs què és per tu? Envia'ns una nota de veu o una nota per escrit i t'afegim al sorteig que farem divendres.
Que bé. Voleu saber on anirà la... Camp Bravo. La Olma Giró un dia com avui?
Sí, clar, la Girofeta.
Sí? Tira, tira.
La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró.
Bon dia.
Què tal, bon dia?
Molt bon dia, com ben
estàs?
Tornat, eh?
Moltes gràcies.
Un plaer, això de tornar-te a tenir al costat dret.
Escolta'm una cosa. Què n'opines de que Rafa Sanahuja ja digui que de jove tenia el cabell com tu?
No, ho dubto. Necessito proves gràfiques que ho corroborin.
És que és veritat.
Però rissadet.
Sí.
De veritat que hem dit que Rafa Sanahuja, Ferran Capdevila i tu mateixa, junts, seríeu els nous vigis.
Mira, no m'ho crec.
El Rafa Sanahuja...
De fa 20 anys.
Jo m'ho imagino.
El de fa 20 anys. No, és veritat, eh? Ja us ho demostraré.
Giro, què? On anem avui?
Doncs mira, d'aquí poc la Girocleta començarà a posar-se en marxa, a girar. I anirem a la redacció de la revista Teatre Barcelona.
Ep.
Que és una de les revistes més referents en tot l'àmbit teatral català.
És la revista.
Exactament. Per què? Doncs perquè demà avui anirem a fer una mena de prèvia, a veure si respiren nervis, no, quin ambient hi ha a la redacció, bàsicament perquè estan preparant, ultimant els últims detalls, perquè demà es fa la sisena gala dels Premis Teatre Barcelona, que reconeixen doncs, el talent, ja sigui d'espectacles, de programadors de la temporada 2022-2023. Llavors la preparen des de la revista Teatre Barcelona, i avui anirem a veure si ja ho tenen tot preparat.
Quina
si
temporada, la passada de teatre.
Quina gran temporada.
I quina la que ve.
I quina la que ve i quina la que està venint.
És brutal. Per cert, que els tindrem aquí dijous, crec, Andreu, això m'ho confirmaràs tu, els membres de la Calòrica, que estrenen...
Ja estàs estressat.
Andreu. No. Que estrenen obra al Teatre Lliure de Gràcia i us diria, aneu-hi perquè deu ser meravellosa, deu ser meravellosa. Han exaurit totes les entrades. Això sí, faran gira, per tot Catalunya. Per tant, encara els podreu aconseguir veure.
T'he de dir que el Teatre Lliure, a la gala d'aquest any, d'aquesta temporada 2022-2023, no la que ha començat ara,
clar, els premis són de l'edició anterior, de la temporada
Exactament.
Anterior.
Exactament. Déu-n'hi-do amb Teatre Lliure, perquè moltes de les produccions nominades...
Brutal. Tens algunes o no?
Teatre Lliure, sí. Ho encapçala la llista Fàtima, de Jordi Prat i Coi, que una producció del Grec 2022, al Teatre Lliure també, i té 5 nominacions. Llavors, també amb 4 nominacions hi ha dues obres, Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, i L'alegria que passa, de Tamajo.
La noche sin luna va ser tremenda.
Sí, és de flipar, eh?
Però tremenda.
Vas gaudir, eh? Baixa-la.
Sí, el Botto fent de l'Orca. Baixa-la, has dit?
Baixa-la.
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 Ah!
Què havies entès?
Baixa-la, havies
entès. Pirateja-la.
No existeix això.
No.
Per cert, saps qui està nominat?
Sí.
Te'l trobaràs demà per allà.
Sí. Ja li he preguntat avui i m'ha dit que no. Francesc Marginet?
No.
Ah.
Mira, em podria referir a Francesc Marginet, però no em referia a Francesc Marginet.
Al Cambrai.
També?
Qui més?
Marçal Mola.
Ah.
Està nominat a aquests premis per teatre musical.
Ja el saludaré. Doncs que sàpigues que tots eren fills meus, l'obra que amb Francesc Marginet va estar entre el repartiment. També està
Home, ha semblat que tots siguin fills teus, eh?
Ha estat en surt, eh? Que sàpigues que tots eren fills meus.
Confessió en directe.
Escolta'm, aquests premis que es donaran a on, a quina hora, com anirà tot plegat?
Exacte. Demà la gala és a les 8 del vespre al Centre Artesà Tradicionarius. Això és a Gràcia, Barcelona.
Estarem al costadet, eh, Olma?
Ens veurem després, a veure quan s'allarga la gala. No sé si em fas saludar el Sant Bola, el Marginet
i tots. Sí, home, sí, m'hi passaré pel CAT.
Ara.
Sí.
Has de venir guapo, eh?
Jo estaré a... Molt guapo no aniré, perquè estaré...
Camisa.
Bueno, sí,
camisa,
estaré...
Joan, eh?
Jo estaré a estrena, també.
Ah, doncs a una estrena de teatre s'hi ha d'anar amb camisa.
Vaig a veure la Calòrica, el Teatre Lliure de Gràcia. I a un carrer, que està al Centre Artesà de Tradicionarios.
Et vas a preparar l'entrevista del dijous.
Sí.
Molt bé.
Això és així.
Vés amb camisa, eh? T'ho dic de veritat.
Camisa, he d'anar.
Que no té camises.
Però escolta'm una cosa, pels actors i les actrius, si vas a una estrena és una falta de respecte, de la mateixa manera que no aplaudir. No anar elegant, no anar ben vestit, és com dir, ostres, és molt digne això, i vaig vestit molt digne.
Tu no has vist Joan Llago, no, a les estrenes de teatre?
No.
Val, ja està.
No.
Carinyo, Joan, una abraçada.
Què va, amb samarretes I Love Barcelona.
Una mica tirat, ja està. Però sempre va ell tirat, però és esperit Llago.
Doncs tu segueix esperit Trias i tira el cap per un altre costat.
T'has de posar com a la foto de l'aplicació. La que surt ara a l'aplicació, que entres amb la...
Amb americana.
Amb una americana quatre talles més grans.
Que, perdona, sembles Miami Vice, eh? O sigui, sembles Don Johnson...
Don Johnson.
A punt de detenir...
Saps de qui és aquella americana de la foto, no?
Ho sabem tots, crec.
Està aquella penjada al costat d'un despatx.
Sí.
Sí, que si et diuen ben a este despatxo vas patint.
Sordell.
Va, escolteu. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins després.
Fins després, que tornem a connectar.
A quina hora serà això?
Cap als vols de quarts de dues.
Quarts de dues.
Un quart de dues, dos quarts de dues. I ja ho sabeu, la prèvia del Teatre Barcelona.
Gràcies, Olma, gràcies, Andreu, gràcies, Núria, gràcies, Rafa. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida amb nosaltres Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia i Física de la Universitat de Barcelona. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. De què se'n parla?
Dos minuts i arribarem a tres quarts de deu del matí. De què se'n parla? Doncs de les pluges que han caigut els darrers dies. És veritat que venim d'un període de sequera important, però avui ens hem preguntat si les pluges d'aquests dies passats ens ajudaran o no a relaxar la situació de sequera que estem patint en gran part a Catalunya. I per això hem convidat al nostre programa ni més ni menys que Javier Martín Vide, que sempre que li demanem hem d'agrair-li, això sí, sempre que li demanem és amb nosaltres. Ell és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Senyor Martín Vide, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres de nou.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Senyor Vide, les pluges d'aquests dies, li pregunto ja, com es diu en castellà, bocajarro, que diu aquell, les pluges d'aquests dies ajudaran a mitigar la sequera que hem viscut fins ara?
Bien, el viernes pasado tuvimos un episodio de lluvia general prácticamente en toda Cataluña e incluso tuvimos cantidades muy importantes en el Montsià, en el Baix Ebre, en aquestes comarques más meridionales de Cataluña. Pero eso no ha servido para resolver la sequía hidrológica. Nuestros embalses, que están situados en general en las cabeceras de los ríos, no se han beneficiado, apenas se han beneficiado de esas lluvias, ¿no? Es decir, que no es tanto lo que llueve, sino dónde llueve, la oportunidad en el espacio para que se pueda resolver la sequía hidrológica. Es verdad que en algunas comarcas catalanas estas lluvias, tanto del 26 de agosto de hace poco menos de un mes como las del viernes pasado, han mitigado la sequía meteorológica, han normalizado en algunos lugares, en alguna comarca, las cantidades de lluvia propias para el momento del año, en este inicio de otoño. Pero, en cambio, la sequía hidrológica, es decir, las reservas de agua que tenemos en nuestros embalses, son muy escasas. Por ejemplo, las concas internas de Cataluña, es decir, en los embalses de los ríos que vierten directamente al Mediterráneo, no al río Ebro, es aproximadamente la mitad de Cataluña, desde la Muga, pues Fluvià, Tordera, Besòs, Llobregat, con sus afluentes Cardener, etcétera, hasta la Riera de Ruy de Cañas, estamos solamente en un 23% del total de agua que podría almacenarse en estos embalses, de los que viene gran parte del agua que luego bebemos, pues, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona. 23% es muy, muy poquito. En el mes de febrero-marzo recuerdo haber estado con ustedes y me atreví a anunciar que no veíamos el final de la sequía. Y así ha sido, ¿no? Nueve meses después o medio año después, con más propiedad. Entonces, esas proyecciones estacionales que nos permiten entrever si va a llover más o menos de lo normal, si la temperatura va a ser más alta o más baja de lo normal, ya no eran, diríamos, favorables a nuestros intereses. Y aunque en la segunda mitad de mayo, como recordarán sus oyentes, y en el mes de junio hubo tormentas, hubo unos episodios de tormentas más o menos destacables, realmente eso hizo subir un poquito aquel escaso 24-23% a cerca de un 30%. Pero luego la llegada, la entrada del verano cálido con la última ola de calor realmente abrasadora ha hecho llevar nuestros recursos a solo el 23%, que es muy poquito. Nuestro referente siempre es la sequía de 2008, aquella que todavía recordarán seguramente quienes nos escuchan. Pues bien, estamos un poquito por encima del 21-22% que fue, diríamos que el nivel más bajo de los embalses de las cuencas internas en aquel 2008, pero eso es debido ahora en gran medida que tenemos dos desaladoras, dos plantas desalinizadoras importantes que están produciendo agua dulce, están produciendo agua para el suministro de nuestros hogares. Por lo tanto, estamos en una situación realmente crítica. En fin, cuando ahora consultamos, como hicimos en febrero-marzo, esas proyecciones estacionales, es verdad que están anunciando que en la península ibérica en conjunto, seguramente que estos dos, tres meses próximos, incluyendo septiembre, van a ser algo más lluviosos de lo normal. Pero la península ibérica tiene climas muy contrastados. A menudo o a veces llueve abundantemente en la vertiente atlántica y poco en la mediterránea, o al revés. La verdad es que esta parte oriental de la península ibérica, donde incluiríamos toda Cataluña, no es la que, según las predicciones estacionales, va a salir más favorecida. Y por otra parte, la temperatura va a ser más alta, esto ya es norma en todos los meses, prácticamente más alta de lo normal. Si la temperatura es más alta de lo normal, hay más evaporación del agua del suelo, con lo cual más exigencia para disponer de recursos hídricos. En fin, todavía realmente me atrevería a decirles que no vemos el final de la sequía en esta parte más oriental de Cataluña. En la otra mitad catalana, la de los ríos que vierten al Ebro, que son afluentes del Ebro, el Segre, las Nugueras, ahí sí que el nivel de recursos es algo superior, tampoco para echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero sí que se aproxima a un 40% y además ha llovido en estos últimos días en ese Pirineo más occidental de Cataluña. La situación todavía es realmente inquietante.
Com ens deia el senyor Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia i Física de la Universitat de Barcelona, és realment preocupant que molts embassaments del país estiguin de mitjana en aquest 23% d'aigua ocupada. En fi, una dada que jo mirava aquest matí i em preocupava, senyor Martín Vide, que estiguin els embassaments aquest 23%, què vol dir o què significa realment per nosaltres com a ciutadans?
Bé, lo que tenemos que hacer ante este dato preocupante es seguir estrictamente, fielmente, las indicaciones de los gestores del agua en Cataluña, en particular de la Agencia Catalana del Agua, y respetar pues esa declaración. Saben que hay tres niveles, la declaración pues de alerta, la de excepcionalidad y la de emergencia. En ese nivel, la de emergencia, la más crítica, ya hay declaración de emergencia en al menos dos ámbitos de Cataluña, el acuífero del Fluvià y la Muga, y también hacia Riu de Cañas, aunque allí en Riu de Cañas sí que en los últimos días ha llovido y se va recuperando el agua de aquel embalse, aunque es realmente muy pequeñito, ¿verdad? Indica poco, un porcentaje alto en aquel embalse, porque partimos de una capacidad pequeña. Pero por una parte, seguir las indicaciones y se ha declarado la excepcionalidad, estamos en excepcionalidad en gran parte de Cataluña desde hace meses, y si ahora se declarara la emergencia, pues hay que mantenerse conforme con las medidas de restricción de agua. Ya sabemos que nuestras fuentes pues no manan agua para evitar pues mayor consumo. Sabemos que el consumo por persona y día está restringido a un cierto nivel, si no recuerdo mal, 220 litros persona y día. Pues bien, todo eso hay que cumplirlo. Cada uno personalmente podemos aportar el granito de arena para evitar que sigan disminuyendo nuestros recursos hídricos. Y por otra parte, vamos a confiar, aunque ya insisto que las proyecciones o predicciones estacionales a 2-3 meses vista no son todavía muy halagüeñas, hemos de confiar en algún temporal. Nuestro clima ya lo conocemos, es altamente irregular en la lluvia. A veces un temporal puntual en el tiempo, una levantada que nos iría muy bien y que afectara a la mitad norte de Cataluña de alguna manera, al Pirineo Oriental, podría recargar las cabeceras de los ríos que nacen en aquella área, el Ter y el Llobregat en particular, y resolver la escasez hídrica en nuestros embalses. Bien, puede ser, entramos en la época del año más propicia para lluvias abundantes en gran parte de Cataluña, como es el otoño, y a veces un solo temporal es capaz de aportar la mitad del agua que se recoge en todo un año. Pero, por otra parte, la responsabilidad de cada uno de nosotros en particular, ¿no? Podemos reducir nuestro consumo de agua un poquito más. Siempre dejamos el grifo abierto, a veces sin darnos cuenta, y ese agua que parece que es poca, que se pierde por el sumidero del lavabo, podría suponer, de no ocurrir así, pues un pequeñito ahorro que, sumado al de nuestros conciudadanos, pueda mitigar esta situación de escasez hídrica.
Ara que em parlava de situacions d'emergència, deixi'm preguntar-li si els ciutadans de Barcelona, per exemple, hauríem de patir per falta d'aigua en els propers mesos.
Yo espero que no. Nuestros técnicos están muy bien formados y en cada momento pues saben qué medidas tomar. Confío que no, pero estamos en unas nuevas condiciones climáticas en todo el mundo y en particular en la cuenca del Mediterráneo y en Cataluña, y son unas condiciones cada vez más cálidas, con lo cual, aunque llueva lo mismo, una temperatura más alta, como decíamos antes, exige más agua porque se evapora más cantidad de agua y los árboles y la vegetación transpiran más cantidad de agua, pues estamos en esas condiciones de un país progresivamente más cálido y puede, ahí hay más incertidumbre que disponga de menos lluvia en las próximas décadas. Insisto, en esta proyección de la lluvia hay más incertidumbre, pero en todo caso conocemos que la lluvia en nuestros territorios, en conjunto en España, en el Mediterráneo, en Cataluña, es altamente variable en el tiempo. Esa combinación de largos periodos de sequía salpicados por lluvias torrentales es bien conocida desde siempre. Ese comportamiento, diríamos, compulsivo de la lluvia, es posible que se vaya agudizando en las próximas décadas. Con lo cual, hemos de ser muy rigurosos con la gestión de los recursos hídricos, y yo espero que en el área de Barcelona, tal como usted preguntaba, y en conjunto en el área metropolitana y en otros lugares de Cataluña, no lleguemos a tener restricciones en el agua de boca, la que sale por nuestros grifos de la cocina o del cuarto de baño. Pero es verdad que la situación en estos momentos es complicada e inquietante.
Em parlava de les properes dècades, de seguida li preguntem per les properes dècades abans, però també ens explicava el senyor Martín Vide que a vegades un ruixat en aquesta època de l'any t'ho pot arribar a solucionar tot. Deixi'm preguntar-li també si què és millor per la situació en la que ens trobem. Un ruixat molt important que pugui solucionar una cosa com aquesta, o com l'altre dia, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que va ploure durant gairebé tot el dia i era una pluja constant, no era allò un gran ruixat, però sí que era una pluja constant que anava mullant i mullant i mullant.
Pues es preferible este tipo de lluvia más regular, que a veces no es muy frecuente en Cataluña, porque esas horas en las que llueve sin una intensidad excesiva son horas en las que el agua de lluvia va percolando, va infiltrándose en el suelo y va recargando los acuíferos, de donde extraemos cantidades de agua también importantes para el suministro a la población en algunos municipios. Por lo tanto, es preferible esa lluvia menos intensa, menos compulsiva. El agua, la lluvia torrencial o intensa, a menudo produce daños, erosiona el terreno y no hay tiempo, no le da tiempo al suelo a recargarse, a empaparse bien de agua, ¿no? Por lo tanto, es preferible ese tipo de precipitación, pero todo lo que llegue será bien recibido, sí, sin duda. Y sobre todo, para nuestros recursos hídricos, lo deseable es que lloviera en las cabeceras de los principales ríos, que es donde el agua irá a parar a esos embalses que están situados en ese curso alto de los ríos, y desde allí pues podamos ir resolviendo la sequía hidrológica. En todo caso, las lluvias del viernes pasado, como las de aquel 26 de agosto pasado, pues han ido bien porque han reducido, por ejemplo, el riesgo de incendio forestal en Cataluña, de una forma muy marcada. Han remojado el suelo, claramente. La hierba la vemos brotar. Por ejemplo, si ustedes toman el tranvía, el tramvay, verán que a lo largo de muchas semanas ese césped que
era marronoso,
las vías tenían un color marronoso, era pajizo, todo seco, en fin, no invitaba al optimismo. Y en cambio, con estas dos episodios de lluvia que han durado 24 horas, se ve ya césped. Es un detalle, si quieren, nimio, insignificante, pero es verdad que se ha agradecido mucho estas lluvias, por lo menos el suelo y en gran parte de las comarcas de Cataluña, disminuyendo drásticamente el riesgo de incendio, que si no llueve en las próximas semanas volverá a estar presente.
Jo estic convençut que si li pregunto què hi té a veure tot plegat el canvi climàtic, em dirà que tot o pràcticament tot, així que deixi'm preguntar-li el que deia abans, les properes dècades, cap on ens encaminem?
Bien, nosotros tenemos el apoyo de los modelos climáticos, que son herramientas físico-matemáticas que nos sirven para explicar el comportamiento reciente del sistema climático y de la atmósfera en particular, y también hacia dónde se dirige el clima del planeta. Pues bien, todos los modelos coinciden en que, si miramos, por ejemplo, el 2050, deseemos que todos los oyentes estemos vivos para comprobarlo en ese mediados de siglo, sí que el país será claramente más cálido, sin duda, y no tenemos incertidumbre apreciable. La temperatura va ascendiendo y durante décadas, hagamos lo que hagamos, todavía seguirá la temperatura aumentando. Hay que actuar urgentemente para que el calentamiento sea el mínimo posible, pero se entrevé un país más cálido, sin duda, con esos episodios de olas de calor como uno de los riesgos más críticos, porque además afecta a la salud humana y aumenta la mortalidad y la morbilidad de nuestros conciudadanos. Pero por otra parte, cuando estudiamos la lluvia con esos modelos climáticos, ahí tenemos más incertidumbre. Todo apunta a que la lluvia tenderá a disminuir un poco, a disminuir un poquito y probablemente a aparecer de forma más compulsiva, como decíamos antes, con largos periodos de sequía. Este es el segundo gran riesgo, ola de calor por una parte y sequía por otra, y de vez en cuando lluvias en general intensas, concentradas en el tiempo. Esa sería la proyección climática para el caso de Cataluña y para buena